Benedetta Tagliabue és una arquitecta que deixa la seva empremta en tot el que fa. Estic segura que qualsevol projecte, sigui de la mida que sigui, l'encara com si fos el més important de la seva carrera. La seva és una arquitectura viva, lluminosa, orgànica, que fuig de simetries avorrides, grises i repetitives. Jo diria que vol que els seus projectes siguin com un mirall que reflecteixin la manera com encara la vida. Benedetta Tagliabue és una persona que gairebé sempre somriu i estic segura que això és el que vol que facin els seus edificis, que somriguin, que et donin la benvinguda i que et convidin a entrar-hi i a sentir-t'hi a gust. I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bona nit, Benedetta.
Bona nit, com estàs?
És veritat que t'agrada que els teus edificis somriguin com tu, que somrius sempre?
M'agrada molt aquesta definició, la veritat és que sí. M'agrada que els nostres edificis facin la gent més feliç.
Per què sempre somriu la Benedetta? Jo crec que a mi m'agrada molt aquesta dona, ara parlarem d'arquitectura, però m'agrada molt la teva actitud. Sempre quan et veig en d'altres entrevistes o quan t'he vist a la televisió, sempre tens una actitud de riure, i em deies, et passa de petita, des de petita.
Sí, em passa des de petita, no sé per què somric sempre, però tinc aquesta tendència. I penso que pot ser útil. A vegades que no tinc ganes de somriure, penso que em forço una mica, però que serveix.
Uh-huh. Si haguessis de definir la teva arquitectura amb una sola paraula, quina seria?
Una arquitectura que s'integra amb els usuaris.
Amb els usuaris, eh? Tens el teu taller, m'han dit, al centre de Barcelona. També vius al centre, és així?
Sí.
És així?
M'encanta.
No et sents com l'Astèric que resisteix la invasió no dels romans, sinó dels turistes, et pregunto?
Una mica. Els turistes són molts i són molt inevitables. Però, bueno, també veig altres ciutats que estan plenes de turistes, Roma, París, Londres. Potser són inevitables en aquesta època de la nostra vida. Potser s'han de dispersar millor.
Perquè diu, molta gent diu que Barcelona està sucumbint a un model basat només en el turisme i que perd identitat. Hi estaries d'acord?
Mira, hi ha moltes coses negatives del turisme, però també altres que no estan tan malament. Per exemple, la Ciutat Vella, que jo he coneguda destrossada i molt, molt lletja, que m'agradava per això, no? Molt romàntica. Però ara realment està fantàstica, molt cuidada, cada espai que trobes és creatiu, és especial, es vol fer veure. Alguna cosa positiva s'ha de trobar del turisme. Uh-huh. Llavors jo crec que s'ha de conduir, o sigui, evitar en aquest moment no es pot, penso, però sí que conduir seria una bona cosa, fer-lo que no sigui horrible.
Tu que vius al centre, et preocupa la seguretat? Hem parlat molt de la seguretat a Barcelona, hi ha hagut casos darrerament, què podem fer? En aquest cas, tu com a arquitecte, quina és la teva opinió sobre el tema de la seguretat?
Jo crec que la seguretat s'ha de cuidar. Realment Barcelona tenia aquesta meravella, que era una ciutat bastant segura. Fa 30 anys, quan jo vaig començar a vindre aquí, el casc antic era més insegur i és una llàstima que ara es torni cap a una situació similar, no? Realment s'ha de fer una neteja contínua, jo crec.
Uh-huh. Per tant, s'haurien de canviar coses, eh? Sí. No és el teu tema és l'arquitectura. I ara va, et faig que tu, si, un consell, eh? Jo sóc l'alcaldessa, imagina't, de Barcelona, i et dic, has de reorganitzar Barcelona. Per quin model de ciutat apostaries?
Segurament una ciutat molt verd. Això jo crec
que és... Ara que parlem tant de contaminació, clar, a Barcelona.
Clar, és important intentar fer una ciutat fàcil, còmoda. Jo crec que ja ho és prou, no? És una ciutat que té bastant aquest model. Però adonar-se que aquest model és un model molt important i s'ha d'adaptar tot això a les tecnologies més contemporànies. Segurament és una ciutat smart, ho trobes a tot arreu, que això és una smart city i també tenim el congrés més important, però s'ha de fer aquest smart com més simpàtic. Ha de ser una ciutat simpàtica, còmoda, maca, neta. Això seria una mica el model.
La ciutat més smart city que hi ha al món, de moment, és Singapur. Tu coneixes molt la Xina, perquè m'han explicat que hi treballes molt sovint. Quines coses ens falta a Barcelona que hauríem de copiar o d'importar i que hauríem de... Quan parles d'Esmar, Barcelona, què més ens falta?
Mira, no sé si tenim que importar de Singapur, no? Jo he vist a Singapur. Singapur és una ciutat molt, molt densa, però que ha fet d'aquesta densitat una densitat controlada. Per exemple, hi ha edificis verds en verticals, allà hi ha un grup d'arquitectes que fan aquestes coses. Aquí també tenim que fer coses d'aquest tipus. Pensar que una ciutat molt densa és una ciutat sostenible, però també fer una densitat que tingui espais públics, espais verds, espais cuidats, i crec que això és una manera com d'anar endavant en el que ja tenim, però amb més cuidado.
Per tant, a Barcelona li falten edificis verds en vertical i tu creus que els veurem aviat?
Jo crec que sí. En el nostre estudi estem dissenyant molts d'aquests edificis amb verd, en la façana, en les terrasses altes.
Per Barcelona, algun titular que em puguis avançar? Ja segur que algun que fareu a Barcelona?
No, encara a Barcelona no. Encara a Barcelona no tenim un edifici així. Tenim un edifici que acabem d'inaugurar petit, però és un edifici que no és un rascacel.
En aquest cas, l'edifici de la Fundació Càlida, sí, a l'Hospital de Sant Pau, oi que sí?
Exactament, et volia dir aquest edifici.
Com el definiries en aquest cas?
Mira, és un petit edifici, però que és molt gran, com a concepte, molt gran. És un edifici que serveix com per sentir-se bé i realment està dissenyat de manera que quan s'entra en aquest edifici una persona pugui oblidar-se dels seus mals, dels seus problemes. Està al costat de l'Hospital Sant Pau perquè realment està dedicat a les persones que pateixen el càncer i que tenen que anar a l'hospital forçadament. A l'hospital normalment és un lloc on et cures però no et trobes molt a gust. Llavors, aquest edifici és com un espai per escapar de l'hospital que et fa sentir molt tens. Llavors, és com un verd.
Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores lucharon contra sus contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensamientos. Todos los nuevos inventos eran denunciados y recusados. Pero los hombres con visión de futuro siguieron adelante. Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron.
Com deia Gary Cooper a la pel·lícula El manantial, els grans creadors ho són perquè no tenen por de ser-ho ni de les crítiques. I estàs d'acord, tu, com a creadora, Benedetta?
Sí, estic d'acord, sobretot a vegades perquè no se n'adonen de les crítiques. És el que em passa a mi, per exemple. Em sembla que tots estan d'acord amb mi. Després em diuen que no és així, però jo no me n'havia adonat.
Perquè, escolta, Benedetta, explica'ns una mica els teus secrets a l'hora de treballar com a emprenedora, dona, emprenedora d'arquitectura. Amb quines fonts d'inspiració tens? Cinema, música, imaginació, altres arquitectes? On treus la inspiració?
Jo trec l'inspiració de moltes coses. No tinc uns arquitectes mítics, unes pel·lis mítiques. Tinc coses que m'agraden i les vaig buscant, però les vaig també canviant, no? I crec que m'agrada fonamentalment les coses maques que em passen a la vida i les deixo entrar.
Escolta, hi ha molts arquitectes estrella. És igual el que facin, l'important és poder tenir. Aquest edifici l'ha fet tal arquitecte. Això també passa en el vostre camp.
Sí, passa molt, passa moltíssim, però també és bastant normal, no? Si penses a llibres, normalment tens el nom de l'autor bastant present i és important, o actors o directors de cines, és bastant lògic que això passi. Però últimament l'arquitectura es fa sempre més col·lectiva, perquè és efectivament un art col·lectiu, un art que es fa amb moltes persones, molts coneixements, i llavors els grups de projectació es fan sempre més com a grup, conèixer com a grup.
Art col·lectiu, i et vull preguntar, Benedetta, aquí has vingut al Revolució 4.0, parlem d'emprenedors, d'innovació, de futur, i volem saber com seran els nostres edificis del futur, dels nostres fills i filles. Algun dia s'imprimiran o ja s'està fent cases en 3D en pocs minuts?
Ja s'està fent.
A on s'està fent?
Ja s'està fent a tot arreu del món, i hi ha Fab Lab a totes les universitats on es prova a fer peces, on es proven a fer cases més prefabricades, més gran. I jo crec que el tema de futur és molt ampli. Per exemple, ara jo he anat justament la setmana passada a una escola a França, a París. l'escola d'un arquitecte molt revolucionària i molt especial que es diu Odile Deck, i hem treballat amb els estudiants justament el futur d'aquí 50 anys. I és divertit,
no? I quin serà? Digue'm tres titulars d'aquest futur.
Bueno, hi havia coses molt divertides, com per exemple Fab Lab fet amb reciclatge de basura, i eren uns dibuixos molt divertits amb basures que semblaven quasi joies, totes colorejades i totes maques. O eren, per exemple, grans hologrames que invadien la ciutat. Això no se sabia si era positiu o si era negatiu. I també, per exemple, agricultura urbana, setes que es feien com a dintre dels túnels del metro, coses d'aquest tipus.
I la intel·ligència artificial, que en parlem molt, amb l'arquitectura, com canviarà? També les fonts energètiques, el tema de la sostenibilitat, plaques fotovoltaiques, que jo crec que en veurem cada vegada més als edificis.
Sí, per exemple, plaques fotovoltaiques també podrien ser més integrades amb l'arquitectura. A vegades és una pena, no?, que veus plaques fotovoltaiques que no són tan maques. Podran ser també un element de construcció molt bonic i que doni conforme a la ciutat. I això també s'està estudiant, s'està mirant. Jo crec que moltes coses passaran.
I amb la intel·ligència artificial, què és el que veurem en els edificis, en l'arquitectura?
Bueno, jo crec que ja veiem, no?, amb la intel·ligència artificial, els edificis que sempre més treballen per la seva compte, que sempre més tenen la possibilitat de donar-te quasi una resposta directa a l'usuari. Això fa... D'un costat és meravellós, de l'altre fa una mica de por, no?
Fa por per què?
Mira, no sé, per exemple, els estudiants d'aquest curs que miraven el futur, molts, quasi el 80%, tenia com una visió distòpica del futur, perquè a vegades aquesta intel·ligència artificial és com algo que sigui difícil de controlar o que ens controla nosaltres mateixos. Però jo crec que de moment ens dona moltes facilitats.
El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa.
Bienvenido de nuevo,
señor. I la Benedetta també vola molt, també treballes molt a l'Àsia, coneixes molt la Xina. Tens la sensació que el futur del món passa per allà, sí o sí?
Jo crec que sí. Crec que Xina és realment un lloc poderosíssim, que a més està fent com un món paral·lel, i món paral·lel, diguem, per exemple, en tot el món digital que estaves dient, ells tenen el seu, no? Han rebutjat les grans companyies digitals que tenim aquí, com Google, WhatsApp, i tenen les seves.
Clar, hi ha la guerra entre Estats Units i la Xina, guerra tecnològica comercial, sí?
Sí, fortíssima, i realment és un lloc molt poderós.
Clar. I, clar, ens preguntem, a Orient es concentraran moltes de les megaurbs del futur? Diuen les previsions que el 2050, atenció, el 70% de la població viurà en megaurbs. Ciutats de 60, 70, 80 milions d'habitants. A mi aquesta xifra em preocupa. Com podem fer que siguin ciutats sostenibles i de qualitat de vida amb tanta gent, Benedetta?
Clar, això és una gran dificultat, però és una realitat. O sigui que ja nosaltres estem fent projectes per una ciutat com Shenzhen, que ha nascut a prop de Hong Kong en els anys 80, abans era un poble de pescadors, i ara és una ciutat que ja té uns 20-25 milions d'habitants i amb una previsió de créixer rapidíssimament. Llavors, quan fas projectes de ciutat, veus realment que a la ciutat mateixa està demanant als professionals de formar equips i de donar idees de com pot créixer la ciutat, com pot ser més humana, com fer que aquestes megalòpolis siguin vivibles. No és fàcil, això.
Clar, perquè això vol dir que les persones vivim amb menys metres quadrats. A mi m'ha semblat alarmant, a vegades, aquests pisos de tan petits que ni es pot viure, aquest sembla. No et preocupa com a arquitecte?
Pues ja és una realitat aquesta. Si vas a Hong Kong ja veus uns pisos molt, molt reduïts, de 30 metres, de menys.
I tu creus que es pot viure bé en 30 metres quadrats?
És complicat, segurament, i el més complicat és tindre una ciutat que et permeti viure en un espai tan petit, no? Perquè la ciutat, si et fa viure d'una manera tan reduïda, t'ha de donar molta cosa, no? Tot el que no tens de confort a casa teva l'has de tindre fora i has de tindre una ciutat que et fa funcionar, que et fa moure d'una manera fàcil.
Molt bé, hem d'anar acabant, Benedetta, però tinc diverses preguntes per conèixer els gustos personals de l'arquitecte Benedetta Tagliabue. Ara te'ls preguntaré de seguida. Abans, si et digués, digue'm quin edifici t'agradaria fer a Barcelona i t'agradaria construir, què em diries?
Que no ho sé.
Va, ara no et vols mullar, Benedetta.
La veritat és que quan m'arriben els...
Et donaria el pressupost, encàrrecs, Et donaria el pressupost.
No? Em donaria el pressupost. Bueno,
segur que penses alguna cosa, però et fa cosa dir-la.
Bueno, no penso directament, la veritat. És que a vegades quan m'arriben els encàrrecs m'apassiono moltíssim, sempre penso que hi ha molt per fer. Però, clar, t'han d'arribar, perquè has de tindre un bon client que t'entengui i que, amb què pots col·laborar. Si no, l'arquitectura no existeix sense un client.
Molt bé. Doncs gustos personals de la Benedetta Tagliabue. Si no visquessis a Barcelona, una ciutat on voldries viure?
M'agrada molt Nova York, que és una ciutat on he viscut. Però també m'agraden ciutats més petites, com Venècia, com algunes ciutats italianes. I hi ha ciutats on no viuria mai, però que adoro, com per exemple Nàpols.
Ara aquesta és l'altra pregunta, t'has avançat, perquè era, si no visquessis a Barcelona, una ciutat on segur que no viuries, Nàpols.
No hi viuria, no hi però viuria. M'agrada molt.
T'agrada molt. La Sagrada Família o la Torre Eiffel?
La Torre Eiffel.
T'agrada més?
Sí, m'agrada més que la Sagrada Família.
Un edifici o monument que t'hauria agradat construir?
També és molt difícil,
Benedetta, estem jugant.
No sé, les piràmides.
Les piràmides d'Egipte.
Home, clar, és que és, això és quasi ser Déu, no? Si construeixes les piràmides.
Una altra pregunta difícil, em dirà. Un edifici o monument que tiraries ara mateix a terra?
Bueno, és complicat perquè tiraria a terra aquest edifici blanc que està al centre de Roma, que es diu Vittoriano, però m'ha tocat treballar a dintre del Vittoriano i he tingut que canviar la meva opinió i ara tinc que dir que és un edifici que m'agrada.
Molt bé. Doncs escolta, hem d'anar acabant. A mi m'ha agradat molt aquests edificis d'espai verd vertical. Jo crec que segurament que ja estàs treballant
en
altres ciutats, però seria molt interessant també començar a veure més edificis d'aquests a Barcelona pel tema de contaminació.
Si tu me l'encarregues, jo et faig una sèrie d'edificis alts, verticals, amb verd, maquíssims. Ja els tinc.
Jo, si fos alcaldessa de Barcelona i tingués el pressupost, te l'encarregaria, però ara jo no puc. Però crec que el tema de la contaminació, molt important per la ciutat, i que hi ha d'haver-hi més espais verds, segur que serà un tema del que se'n parlarà.
Segur. I verds a diferents nivells, encara millor.
Molt bé. Un plaer parlar amb aquesta dona arquitecta, aquest somriure etern i aquesta bona feina que fa des de fa molts anys. Gràcies per venir al Revolució 4.0.
Gràcies a tu.